Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors.
I moltes gràcies.
Efectivament.
Per ser aquí amb nosaltres.
Ah, això mateix, que això mateix, això mateix. Gràcies, gràcies, moltes, moltes gràcies. Bé, estic una mica neguitós perquè ara, a 10:15, juga el Barça amb l'Espanyol.
I?
Culet, culet, xinxan, xinxan. Sí.
Va.
Bueno, juga l'Espanyol amb el Barça, perquè juga...
A Cornellà, al Prat.
Sí, al...
A RC d'Estàdium.
Això,
A Can Xino.
A Can Xino. Hòstia, Can Xino, és veritat, Can Xino, Can Xino.
A veure, avui que parlarem de psicologia, recordem, amb la Laura de Llarès, abans però us volem explicar que hi ha un treballador que s'emporta 40.000 euros per canviar una bombeta 2 cops a l'any.
Imagina't.
Clar, pensarem, on ja...
No.
Però és que, esclar, pobrissó meu.
Mira, jo l'altre dia vaig canviar un fluorescent i ni cinc a la butxaca, sobre el gas, l'haig de pagar.
Escolta, però és que l'ha de canviar, aquesta bombeta està a 450 metres d'alçada, gairebé mig quilòmetre, eh?
És impressionant,
d'alçada.
És impressionant. És el cas d'un...
És perillós, això.
Home, molt perillós, i per això cobra el que cobra. A més, deu estar esperant com a boig que es fonin les bombetes, perquè cada vegada que puja són 20.000 euros.
20.000 euros, clar. Que 2 cops a l'any, 40, no falla.
És el cas de Kevin Smith.
Sí. Això sí, no us penseu que puja així a tum-tum amb moltes mesures de seguretat, eh?
Home, tu diràs. Eh? Una llista interminable de mesures de... seguretat, perquè, escolta, vull dir, pujar a 400...
50 metres.
450 metres, mm-hmm. Doncs déu-n'hi-do, no?
Ho ha convertit ja, diu, en una rutina. Són unes torres que ell va pujant, amb un arnès, això sí, d'antena, que no només funcionen per la comunicació, sinó també que es fan servir pel trànsit aeri.
Exacte.
El llum que desprenen les bombetes ubicades al capdamunt d'aquestes torres serveixen per donar un toc d'alerta als avions.
Exacte.
Així que, esclar, el que veiem aquí a les torres... que també hi ha
llumets. Sí, exacte, però clar, aquí estem parlant de 450...
450 metres, Kevin Smith.
Sí.
Tot un heroi.
Doncs sí.
Ric, però.
Sí, ric, i tan ric. Abans de fer aquesta feina que fa, doncs va treballar amb el manteniment, inspeccions de material, fins i tot va ser responsable de les oficines completes, la dedicació, doncs, com diu ell, és molt necessària, ja que, doncs, home...
No, és només pels diners, però algú ho ha de fer, no?
Algú ho ha de fer. És més...
Però és clar, s'ha de pagar bé.
Sí, hi ha una cosa, una anècdota simpàtica, i és que quan està a dalt, el punt més alt, doncs es dedica també a fer fotos i enviar-los a la seva dona, volent dir, jo que tengo un monte, estoy bien, eh?
Però després ha de baixar, eh?
Sí, no, després ha de baixar, Però, bueno, és la història d'aquest treballador, d'aquest personatge, Kevin Smith, que s'embutxaca 40.000 euros cada vegada que puja...
Dues vegades l'any.
Dues vegades l'any.
Vinga,
això sí, no hi ha algun apagón, com va passar l'altre dia a Espanya, que potser aleshores hagués tingut que pujar una vegada més.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ànima, l'espai de psicologia a la ràdio, psicologia que ens porta, com sempre, la Laura de Llarès, aquí al Passeu Sense Trucar. Benvinguda, Laura.
Què tal, com estem?
Com estem? Avui tenim un tema que, quan me l'ha dit, dic, perdona, ho he hagut de repetir, no? No sé, a veure per on ens sortiràs.
Sí, és una secció una miqueta diferent de les que acostumem a plantejar, però espero que us agradi, perquè també... I és una cosa que quan estava fent la carrera i es parlava d'aquestes coses, em quedava molt sobtada i ho trobava superinteressant. Per això he decidit portar-vos-ho.
Doncs vinga, ensenya'ns-ho.
Parlem d'experiments psicològics que han tingut conclusions força pertorbadores.
Oh.
Sí, perquè, com sabeu, la psicologia és una ciència, aleshores, quan algú decideix fer una investigació, no? Doncs planteja, faré aquest estudi, el faré així, trie una mostra, normalment de participants, també s'ha fet amb animals, bueno, es feia amb animals algunes coses, ja ho sabeu, que la ciència doncs, a vegades té aquestes necessitats. Jo no us porto cap experiment amb animals, tots els que us he portat són amb humans, però veureu que com a les conclusions són poc alentadores.
Bé,
i ens servirà per parlar una miqueta de la importància que té per als humans la identitat grupal. Tenir un grup, tenir una socialització i una comunitat. Aleshores, el primer experiment que us porto és l'experiment de la presó de Stanford. Es va fer l'any 1971 i el va fer el Philip Zimbardo. Ell era psicòleg i es va dur a terme a la Universitat de Stanford. Ell el que volia era demostrar com els rols a dins d'un grup poden canviar les interaccions humanes. Aleshores, va reclutar a 24 estudiants, va recrear en el soterrani de la Facultat de Psicologia de Stanford una presó, tot l'ambient de presó, per posar la gent dins de salsa,
Sí, sí.
I va dividir aquests 24 estudiants en dos grups. En un grup hi havien els presos i en l'altre hi havien els agents penitenciaris. I l'única cosa que els va dir el grup d'agents penitenciaris és que havien de fer regnar l'ordre i no podien utilitzar la violència.
Molt bé.
És l'única norma que hi havia. El primer dia
no
va haver-hi
cap
problema.
Sí, clar.
Penseu que aquests 24 estudiants no tenien... És a dir, no tenien cap història entre ells. No hi havia ja una història de m'has pegat o m'has insultat.
No, esclar.
No es coneixien, no es coneixien.
Clar.
El primer dia, com deia, cap problema. A partir del segon dia, els presos comencen a posar-se dins la salsa i comencen a rebel·lar-se. Aleshores, comencen a haver-hi aquests botins que hi ha a les presons.
Sí, sí.
Us heu de ficar una miqueta dins d'aquest ambient. I clar, els agents penitenciaris doncs, comencen a posar ordre. I a partir del tercer dia comencen a haver-hi problemes més greus. I aquests agents penitenciaris doncs, comencen a fer violència psicològica sobre els presos. És a dir, que agafen presos i els aïllen, els posen en mòduls d'aïllament, o duen a terme humiliacions... Sí. Inculquen la por. I el que sorprèn d'aquest experiment és que això acaba tenint càstigs físics i que ràpidament, en menys d'una setmana, em sembla que és, els agents penitenciaris han agafat un to sàdic força preocupant.
Home, però i ha fet servir la violència, cosa que no es podia...
Exacte.
Es va dir que no es podia fer servir, no?
De fet, aquest experiment, Zimbardo l'atura, perquè ell té unes pantalles a través d'on va veient tot el que va passant allà dintre...
Clar.
I potser és cert que s'adorm una mica en los laureles, que es diu, no? I tarden a aturar-lo, l'ature quan la seva dona veu el que està passant i se'n fa creus. I aleshores ell decideix aturar tot aquest experiment.
Ja.
Hi ha una pel·lícula molt bona, no vull xafar la secció del Jaume,
no, home, no,
que ho fa molt bé,
però
hi ha una pel·lícula molt bona que sí que us recomano molt, us aniré recomanant cosetes perquè ho pugueu veure. Sense nens, l'heu de veure,
sí,
sisplau,
sí.
Sisplau, no és apte per a tots els públics. Es diu El Experimento. És de l'any 2010 i té a l'Adrien Brody com a un dels protagonistes, que és el fantàstic actor de la pel·li del pianista. I aquesta pel·lícula, si bé no tot el que explica és cert, sí que és veritat que hi ha gran part que es base sobre l'experiment d'aquesta presó de Stanford, que malgrat, doncs, es pugui considerar com un experiment poc ètic, heu de saber doncs, que Zimbardo ha rebut grans premis per part de la psicologia, per part de l'associació.
No, això no va sortir bé. Es
va escapar de les mans. Es va escapar de les mans.
Sí.
Aleshores, què podem concloure d'aquest experiment? A banda del que us deia, no? Que potser doncs, es va allargar més del compte o s'havien d'haver posat altres limitacions. Doncs, aquí el que ens serveix és per mostrar clarament els mecanismes de funcionament grupal i com persones amb les que no hem tingut res es converteixen en 2-3 dies amb l'enemic a combatre. Això que ens està dient? Ens està dient que quan fem part d'un grup el que cerquem és diferenciar-nos de la resta de grups. I quan tenim un grup que suposa el nostre, no? Com seria aquí, no? Presos i agents penitenciaris, doncs poden haver-hi conductes així. Més cosetes. Doncs la nostra identitat individual o els nostres principis individuals poden ser ràpidament oblidats per donar prioritat a la normativa grupal i fer-la complir. Mm? I després també hi ha mostres de deshumanització. Deshumanitzar algú vol dir que li trec tot allò que el fa persona, inclosos els drets vitals més bàsics. I quan això passa, doncs és molt perillós perquè puc tenir conductes bastant fortes cap a aquesta persona. És una mica també el que sol passar quan hi ha bullying.
Mm? Sí.
Aleshores, també veiem, per acabar, com es proclamen els líders. I aquesta tendència que tenim quan estem a dintre d'un grup a triar el líder més agressiu, més malcarat, per plantar cara al grup que té enfront. Mm? En la mateixa línia hi ha un altre experiment, que és l'experiment de la tercera onada, que no és, o sigui, no està considerat com a científic perquè li falten els criteris per considerar-lo com a tal. Tampoc és un experiment psicològic, però és molt interessant les conclusions que es poden treure. Aquest es va dur a terme l'any 1967 a Califòrnia i és una idea que va tenir un professor d'història, sí, Ron Jones, que estava ensenyant la Segona Guerra Mundial als seus alumnes, i aleshores els alumnes li deien, això és possible. Com és possible que algú pogués triar, no, a Hitler democràticament amb l'ideal que portava Hitler al darrere, no? I aleshores el professor diu, ja veureu que és possible. I doncs crea un moviment social completament fictici, a través del qual recrea algunes de les premisses que tenia doncs, la societat de Hitler, no? Fa doncs, un moviment radical, extremista i molt autoritari. Alumnes, ja et dic, de països occidentals, que en teoria vius amb més llibertat, no?
Sí, sí, sí.
Bé, i ell mateix es proclama com a líder d'aquest moviment i comença el primer dia exigint doncs, una postura a l'entrar a classe, una postura recta, els fa una mica una xerrada, doncs, aquesta postura us ensenyarà a estudiar millor, no sé què, tot això, no? Després augmenta aquest discurs totalitari i els fa triar un codi vestimentari. Per exemple, doncs van tots amb una camisa blanca. Només els del moviment, per diferenciar-se de la resta.
Molt bé.
Després també instaura una salutació particular entre els membres del grup.
Va seguint els passos.
Va seguint els passos
sí,
de
noia, sí, sí.
Ho aneu reconeixent.
Sí, sí, sí.
Prohibeix les reunions de més de tres persones. Prohibeix que aquests membres del grup tinguin interaccions amb altres membres. I cap allà al final de l'experiment, perquè tot això és un experiment, els diu que delatin a aquells traïdors. És a dir...
Del grup.
Clar, aquells que parlin malament del grup, tot
que
això.
Que no ens segueixen les normes, no?
Exacte.
Sí.
Heu de pensar que aquest experiment, aquest professor, el comença amb una classe de 24-25 alumnes i n'acaben formant part 200 alumnes d'aquest moviment. Imagineu com n'és de fàcil caure...
Quin poder, no?
Clar, com n'és de fàcil caure en aquesta cosa. L'últim dia els diu, us espero a la sala d'actes, perquè he convocat la premsa i aquest moviment ja el proclamem i de més històries. I aleshores tenen un televisor els alumnes i estan tots sentats esperant, no? Esperant a que es proclami el líder i de més. I aquell televisor no s'encén. I en lloc d'això apareix el professor i els diu que han caigut de quatre potes a dintre...
Perquè ells no ho sabien, que era una prova, això.
Ells no ho sabien.
Que era un experiment.
I ell clar...
Els que participaven no ho sabien.
Exacte, no ho sabien. Va. I els diu que han caigut de quatre potes,
sí,
més o menys, en el que podia haver passat, no?, anys enrere doncs, amb la societat de Hitler, per demostrar-los com n'és de fàcil de caure en un règim totalitari. I aleshores els posa imatges de l'Alemanya nazi. Clar, hi ha alumnes que jo he vist, no?, mirant entrevistes i de més, que encara recorden allò, perquè van formar part d'aquesta experiència i encara ho recorden.
Sí, segur.
Vull dir que
segur.
Van quedar marcats per l'experiència. Sí que és veritat que també doncs, es pot parlar de si era ètic o no, fer això amb nens menors d'edat, però bueno, la lliçó,
la lliçó
queda presa.
I en aquest cas li va sortir bé.
Sí.
No?
Hi ha una pel·lícula també basada en aquest experiment que podeu cercar, que es diu La Ola, és de l'any 2008.
Molt bé.
Tot i que, bueno, també doncs, barreja coses de ficció i de més, però està basada en aquest experiment de la tercera onada. I d'aquí una miqueta les conclusions que podem extreure, com veieu, s'assemblen molt a l'experiment anterior. I a més aquí hi ha una cosa interessant, que és que abans que aquest professor fes aquest moviment social, doncs passaven les dinàmiques grupals típiques que trobem en una classe, que hi ha alumnes que s'ajunten, no? Hi ha clans, petits clans,
sempre.
I sempre trobem aquell alumne que està com una miqueta més a part, no? Perquè és com raret i de més. Això és lo que es diu entre ells, eh? Doncs fins i tot aquests alumnes que estaven, entre cometes, marginalitzats, acaben incloent-se a dintre del moviment. És a dir, aquest moviment els permet a ells socialitzar-se amb els altres, perquè veieu la importància de la comunitat, no?
Clar.
Això és la meva família, jo fins ara no el defensava, aquest d'aquí, però clar, ara és la meva família i ara l'he de defensar, no?
Sí, sí.
Vull dir que trobem una miqueta el mateix que trobem amb l'altre experiment. També hi ha la deshumanització, denunciar aquell que abans era amic meu, però ara està parlant malament de la resta.
Clar.
Imagina't, Candela, com arribem a canviar.
Totalment.
I m'he reservat l'últim.
Que és la traca final.
Sí, és la traca final. A mi és un dels que més em va marcar quan el vam repassar a classe i m'agradaria compartir-lo amb vosaltres. Aquest experiment el va dur a terme Stanley Milgram i és molt conegut a dintre del món de la psicologia per analitzar fins a quin punt som obedients o rebels. I es va dur a terme l'any 1961. També va començar perquè ell també es preguntava, com aquells alumnes, no, de la tercera onada, com podia ser que tota una societat hagués respectat i hagués obeït a Adolf Hitler, com podia ser que ningú s'hagués qüestionat. I aleshores ell no ho entenia i se li va ocórrer dur a terme una investigació que jo crec que va caure de la cadira i tot, pobre.
Sí, un altre
no
experiment, esperava.
Sí, exacte.
Vinga.
Aleshores, ell va fer dos grups. El grup d'alumnes, que era un grup d'actors, i havien de fingir. I el grup de professors va triar gent a l'atzar, que podíem haver sigut tu o jo, Candela. Aleshores, jo et pregunto, si tu creus que jo estic cometent una injustícia, tu em pararies, tu faries quelcom, intervindries?
Home, jo em fa fet que sí.
Sí, tots pensem... O sigui,
vaja.
Tots pensem que sí, però aquest experiment demostra el contrari. No. Ja veuràs per què. Aleshores, què va passar? Va fer una prova, els hi va vendre com que era una prova de memòria. ¿Vale? Els alumnes havien de contestar tot un seguit de preguntes i quan s'equivocaven, els professors, que recordem, eren la gent normal, els altres estaven manipulats per la investigació, els professors havien de penalitzar, perquè havien de penalitzar els errors. Quina era la penalització? Doncs descàrregues elèctriques.
Ah, què dius ara?
Sí, la descàrrega elèctrica és un input que s'ha utilitzat bastant en psicologia. Però en aquest cas no eren reals. És a dir, les persones normals que feien de professor pensaven que sí que aplicaven descàrregues, però no n'hi havia.
Ah.
L'altre grup és un actor. I aquestes descàrregues, a més, en reben en augment. Augmentaven la potència. ¿Vale? És a dir, que primer fèiem descàrrega de 1, de 1 i mig, de 2, i anàvem incrementant. Ells els pensaven que sí, que eren reals. Aleshores, que el grup d'alumnes, aquells actors contractats, té permissió equivocar-se, fer una mica el torpe, no? Anar-se equivocant i equivocant i equivocant. I alhora anar fingint crits. Primer, més suaus, i després, més forts.
Sí.
Milgram el que volia, o el que pensava, és que algú es negaria a aplicar la descàrrega. Ell pressionava, eh? Ell pressionava, no, has de penalitzar. Però es pensava que algú li faria front, li plantaria cara.
I que no voldria fer mal amb una altra persona.
Exacte. I es va trobar amb el contrari. Es va trobar amb que tothom va aplicar les descàrregues fins al final.
Carai, tu.
Això demostra... Clar, és... Jo crec que és un dels experiments amb conclusions més horroroses, si em permets, que he vist mai. És a dir... Jo crec que aquest investigador es va quedar bocabadat i va entendre de seguida per què ningú es rebel·lava, no? a la Segona Guerra Mundial, perquè de fet tenia això mateix al davant. Què va concloure ell? Va concloure que quan tenim la pressió d'una autoritat a sobre ens costa molt més plantar cara, això d'una banda. I d'altra banda, quan tenim un sistema autoritari que ens diu... que hem de fer una cosa determinada, encara que nosaltres pensem al contrari, desplacem la nostra responsabilitat personal cap allà. És a dir, jo no sóc culpable perquè a mi m'estan dient que ho he de fer. I ho faig.
Clar, clar.
i ho faig.
Obeeixes, oi?
Obeeixes. Som molt obedients, Candela.
Bé.
És terrible. D'aquí sí que no hi ha cap pel·lícula, o jo no la conec, si la coneixeu i m'ho voleu fer arribar, si n'havíeu sentit a parlar, doncs estaré encantadíssima. Però sí que és un experiment, jo crec que dels més interessants que hi ha i dels més famosos que hi ha en el món de la psicologia. I aleshores ja per acabar, recomanar-vos una altra pel·lícula que no és de cap experiment psicològic que jo sàpiga, que és El Hoyo, de l'any 2019, és més recent, és una pel·lícula espanyola, i és jo crec que té una crítica social immensa al darrere, no? Per posar-vos una mica en context, no us l'explicaré tota per si la voleu veure.
No, home, no ens facis spoilers.
Però és una presó vertical, no? I aleshores a cada pis hi ha dos presos i al mig hi ha com un ascensor que baixa a menjar. Els pisos més amunt reben menjar copiós perquè la safata acaba d'arribar i els dels pisos més a baix menjaran el que quedi a la safata.
Les engrunes.
Exacte. Però què passa aquí? Que hi ha truc. Tu avui pots estar dalt i demà pots estar baix.
Clar, clar.
Llavors, jo us deixo que us quedeu pensant una miqueta aquest cap de setmana. Què creieu que deu passar?
Clar,
si la gent de baix es deu morir de gana,
sí.
O si hi ha un repartiment de menjar.
O si pot ser que si has estat a baix i et pugin a dalt, digues, ara m'afartaré com un llop, perquè quan estava baix hi havia poca cosa, o dir, ostres, jo sé el que passa estant a baix, que arriba poc menjar, llavors no seré tan golafre, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, perquè hi ha una manera de sobreviure a això. La quantitat de menjar és suficient per tothom en principi. Aleshores, si comença per dalt, hi ha una manera de sobreviure. Però és una miqueta el que passa a les nostres societats, també, no?
Sí, sí, sí.
Entre
sí.
Els que viuen molt bé i els que no viuen tan bé. Ens hem de plantejar moltes coses. Jo crec que fa una crítica molt i molt bona. I respecte al que parlàvem ara de la deshumanització, per fer un apunt, això de sostreure qualitats humanes a l'altre, no? I això que veiem amb la identitat grupal i com jo puc arribar a matxacar, si em permets la paraula, algú, quan no el considero humà, perquè no tinc empatia envers aquell. I també del desplaçament de responsabilitat que hem vist amb l'experiment de Milgram. Tenim exemples recents, molt recents, de que això succeeix. Per exemple, si pensem en la crisi dels refugiats que hem tingut i que estem tenint, no? Qui agafa la responsabilitat? Com s'ha desplaçat la responsabilitat fins i tot de sistemes, com de països europeus?
Sí.
Com s'ha desplaçat aquesta responsabilitat? Com s'ha deshumanitzat aquestes persones perquè ningú se'n faci càrrec realment, no? I aquí podem fer tots un pensament interessant respecte a això, per veure que aquests experiments, el de Milgram és de l'any 61, crec que he dit. T'ho miro de seguida.
Sí, un era del 71 i els altres del 61.
Exacte, el de Milgram és de l'any 61, però continua vigent.
Sí, sí, sí.
Continua vigent. I això que ens sembla impossible, no?, que ningú es negui a apretar un botó, doncs és molt possible que passi.
Déu-n'hi-do. Més recents també en deuen haver fet. No sé, us haurem de descobrir d'aquests experiments.
Sí,
que...
sí, sí. N'hi va ben, eh? N'hi va ben.
N'hi va ben.
Sí, exacte. Però sí que aquests són els clàssics que convé tenir en ment, perquè dius, ostres, no, això jo no ho faria.
Ja.
No ho sé si no, eh?
Ja.
Clar, perquè... És a dir, mai podem dir en una situació de perill reaccionaria així, perquè ja hem vist que tenim uns circuits que ens fan reaccionar diferent.
T'hi has de trobar.
I on no tenim el raonament, perquè... Recordeu aquell circuit de perill que se'ns activa a tots, impedeix el raonament, perquè va molt més de pressa. Per això us dic que ningú s'acaba de conèixer del tot bé.
No, no, tens tota la raó.
La Candela s'ha quedat pensativa.
Home, sí, perquè fan rumiar aquestes coses,
sí,
eh?
Sí.
Vulguis o no?
Jo, quan em van explicar aquest darrer, la veritat és que vaig estar 2-3 dies donant-hi toms i pensava, ostres, Déu-n'hi-do.
Clar, perquè és com, no sé... Veus les coses des de fora de la galeria i penses, no? Jo faria això, no actuaria d'aquesta manera, diria o no diria. I quan ets dins, llavors tota aquesta estructura que tu t'has anat muntant...
Quan estàs dins, fas el que pots.
Exacte.
Fas el que pots. I potser tornes a trobar en una situació similar i actuaràs diferent. Perquè també hem de tenir, doncs, sempre, no? Hem de tenir present que quan actuem també hi ha unes conseqüències o un entorn determinat que és canviant i puc actuar d'una manera o d'una altra.
Això és veritat, clar. Sí, sí.
Respecte a això dels grups, és molt interessant també concloure que com n'és d'important el grup a les nostres vides. Hi ha un altre experiment que no el portava avui, però que estic recordant ara, de Musarev Cherif. Ell ho va fer amb nens. Es van portar un grup de nens de colònies.
Sí.
Va deixar que es fessin amics de forma natural, sense forçar res, i després aquestes amistats les va dividir. Va ficar una amb un grup i l'altra amb l'altre.
Ostres.
I hauries de veure com només el fet d'estar en un grup diferent feia que s'enfrontessin, quan en realitat havien estat amics només començar. Per tant, veiem que això és des de molt petits. Funcionem...
No serà que ho portem dins tots, això?
És molt important el grup i la comunitat.
Doncs és molt important també escoltar-te. Cada vegada que vens aquí al Passeu Sense Trucar, que aprenem molt. Gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana.
Adéu.
Adéu.
Passeu Sense Trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I ara anem fins al 1982 per recordar aquest número als Estats Units, Ebony and Ivory. Mama, aquest parell, eh?
Molt bons. Paul McCartney, Stevie Wonder. Mejor impossible, no?
I tant.
Com la pel·lícula.
I tant, i tant.
Fantàstica, cançó.
Ens trobem demà. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
What we need to survive together alive.